Jair Domingues. Atrevo, Jair. Aqui, meio.
Aqui, meu processo. Atrevo com paz.
Podemos mover.
Mas é manhã uma nova volta pela peruqueria.
Caminho. Pisca la ciência.
Acabat barça.
El búnquer.
...1965, Lakewood, Colorado, als Estats Units d'Amèrica. Els Samaras són un matrimoni americà de dretes, d'allò més típic. Ell és un patriota que va tornar mig tarat de la guerra, un veterà, com Déu mana.
Com Déu mana, sí.
I ella és una devota del senyor que se santifica cada tres paraules.
Com la d'Estela Maris, la del Messias.
Ah, has vist aquesta sèrie? No l'he vist encara, no l'he vist.
La mare no està fina, eh?
No?
No.
Ja ho miraré.
No. Mira tu, està
passa
bé.
Que està...
Molt de català surt, eh?
Ja, però està a la plataforma aquella que no és molt catalana.
Ostres, gens.
No.
Per això ho han deixat com exòtic.
Clar. Em costa pagar aquesta plataforma.
Ja.
No em surt.
Ja et passaré el codi.
Passa'm el codi.
Que és de la mare de la Neus. crec que no el paga ningú a tot Catalunya, aquesta plataforma. A veure que no ho sàpiguen.
Tothom va amb el codi de la mare de la Neus. El Movistar.
50 perfils.
Bé, com us deveu imaginar, les aspiracions de la família Samaras es redueixen a tenir una casa tan gran com es pugui i omplir-la amb canalla fins que sembli una guarderia.
Ostres, són de dretes,
de dretes.
Anava molt seriós.
Molt de dretes.
Sí.
Els Samaras van començar a cadallar el 1955 i 10 anys després tenen una col·lecció de fills que fa goig de veure. És la típica família americana que viu en una casa amb 1.000 habitacions. Els Samaras tenen 6 fills.
Home, sis, encara ens n'hem sortit prou bé, eh?
Sí.
No és cap escàndol.
No impressiona.
No impressiona.
El haver tingut aquí Unió Democràtica i tot això que ja saps, més o menys, no impressiona tant.
Jordi Pujol, quants fills va tenir?
Molts, més.
Més
set,
de sis, no?
Set.
El número màgic,
set.
Clar.
Si hagués parat a sis...
Clar, no genera la mateixa confiança. Un tio que té sis fills que en té set...
Un dels fills de la família Samaras és el nostre protagonista. Es diu Tim. Té 8 anys i també té la mirada pura i brillant. En Tim és un bon minyó i passa la infantesa enganxat als pantalons del pare, que té un laboratori fotogràfic. El nostre amic l'ajuda en tot el que pot. Li encanta el món de la fotografia i es passa tot el dia dins del laboratori del pare.
Al tanto, esnifant allò, que és molt llaminer,
eh? Ui.
El líquid de revelar, nano, uf.
Sí.
Al principi fa cosa i després encara hi sucaries pa, eh?
I és molt, molt fosc aquell quarto.
És molt fosc. Res fa gràcia allà dintre.
No.
Bueno, a volta.
Bueno, és que jo, a l'autònoma, que no és que estudiés jo al segle XVIII, però ells creien oportú que encara, quan ja feia 25 anys que hi havia càmeres digitals, que entenguéssim una mica el procés del revelat, i encara amb aquells cubells i tot allò.
Sí.
I allà, quan es ficava aquell llum vermell, hi havia gent que anava suelta, eh? Hi havia gent que és nano. Nano, hem vingut...
Hi havia gent, hem vingut a revelar.
Hem vingut a revelar.
A revelar. Imatges.
Quan en Tim fa 10 anys, el seu pare li regala una càmera de fotos perquè comenci a entendre com funciona.
Ostres.
El petit Tim, un punt condicionat pel pare, això sí, s'aficiona a la fotografia i es fot a retratar coses com si no hi hagués demà. Les fotos són bones, eh? Però un pèl monotemàtiques.
Ai, fotos de la titola. Això és el més suau que pots trobar.
Sí.
Portaves a revelar carrets de foto, que el tio que les revelava es trobava unes...
És que, esclar, això s'ha perdut, eh?
S'ha perdut, eh? Hem guanyat en privacy, però hem perdut en
anècdotes. Hem perdut, perquè un fotògraf tenia una entrevista abans, sempre. Vostè, del que li han portat a revelar, pot comentar un parell o tres de fotos?
Home, sisplau. I te fa un programa sencer.
Déu-n'hi-do. El petit Tim, però, no va per aquí. Fa un altre tipus de fotos.
Fotos d'animals morts, perquè és un psicòpata.
No.
Sota el llit i té corps morts.
Res, Jair, no. Avui ja us descartem d'entrada que hi hagi cap assassinat.
Oh.
A sota el llit del petit Tim, a part d'alguna bola de pols, no hi ha res més. El nostre amic es dedica a fer fotos de núvols.
De núvols?
De núvols, tu.
De núvols.
Si hi ha una cosa que li agrada encara més que la fotografia, és la meteorologia, els núvols i, sobretot, els tornados. Com que encara és petit per saber com es formen els tornados, creu que viatgen amagats dins dels núvols.
Què diu?
Bueno, no dista tant del que pensava jo, més o menys.
Bueno, és que jo encara no sé com es fan.
I per això fa fotos al cel, per descobrir els tornados amagats. El més curiós és que la fixació pels tornados li ve per una pel·lícula que l'ha marcat profundament, el Mac 2.
El Mac 2, l'has vista?
Sí, no. De què va?
És un antiga,
Mac. És un
antiga.
Mac, no.
No és un Mac. No és un Mac.
No és un Mac.
O sigui, l'únic que no hi ha és un Mac.
I, per... I surt el títol.
Surt
home,
el títol.
Una mica no em lin.
T'enreden, perquè al final no és un Mac.
Titanic, què surt?
El Titanic.
El Titanic.
Cony. Ah, sí, sí que no enganya. Ah. Surt Dirty Dancing. Gent ballant guarro.
Perfecte.
Sí. Tanto amb els títols.
Hi ha un moment del Mac 2 on surt un tornado que fa volar una casa pels aires i en Tim ha quedat captivat amb aquella escena tan ben feta.
Val.
És per això que tenim el petit Tim fotografiant el cel tot el sant dia.
Bueno, mentre després no enviï les fotos a TV3...
Ui.
Bueno, que ara ja són vídeos.
Bueno, és que allò dels vídeos ja s'ha d'acabar, eh? Perquè això va començar amb allò del Covid, perquè la gent no sabia amb qui parlar i enviaven vídeos a TV3.
Sí,
i això no
sí.
sé per quina raó sí. els meteoròlegs d'aquesta casa han cregut oportú seguir-ho mantenint. I allò és horrorós.
Són les 7 del matí, Santa Coloma de Farners. Sembla que ha refrescat una miqueta. Oi, ara passa una oreneta per la finestra.
Per favor.
Però com crida tant la gent de Santa Coloma de Farners?
Per
Prou.
Això s'ha d'acabar.
Prou, denúncia feta.
Bé, així passen els anys, amb la vista posada al cel, el nostre amic, ara que ja és un homenet, entén perfectament com funcionen les tempestes i comença a fer les seves investigacions. En Tim té un grup de bons amics que l'ajuden en les previsions meteorològiques i els fenòmens naturals.
Però un nano així té un grup d'amics?
Sí, i tant.
Grup, eh?
Un grup, sí. Són una mica especials, això sí, com ell.
Ai, que són imaginaris.
No.
Que és boig.
No. Si fossin imaginaris, rai. Els amics d'en Tim són un grup de, fins i tot, em costa dir-ho...
No!
Són un grup de...
Ai,
radioaficionats. Dos radioaficionats al públic, diuen, eh? Marxem, eh? Sort que només hi ha un menor d'edat.
Sort. Ostres, tu. Moltes preguntes, eh?
Sí.
Moltes preguntes. I espereu-vos, espereu-vos.
Espereu-vos.
És que una cosa és parlar d'assassins en sèrie, que ja saps que m'agrada, però radioaficionats, és que trobo que t'has passat.
En Tim i els seus amics formen un grup de radioaficionats que observen els fenòmens meteorològics. Entre la ràdio i els llibres, el nostre amic es converteix en un expert en la matèria. És autodidacta. Quan en Tim fa 16 anys, abandona els estudis. Amb el que cobra fent de tècnic al laboratori del seu pare, ja en té prou per viure. Així té temps lliure per dedicar-se a la seva afició.
Hosti, quin gandul, no?
Bueno, avui dia un nano sense estudis ni experiència tindria un futur negre, però als Estats Units dels 70 les coses funcionen d'una altra manera. Encara que no tinguis cap títol, si et veuen arriat, segur que aconsegueixes feina o finançament pel teu projecte.
Perquè és la terra de les oportunitats,
sí,
no com aquí.
Ara.
Tota la vida seràs un mort de gana.
Aquí un mort de gana.
Aneu als Estats Units, home...
Oi que heu sentit a dir molts cops que els Estats Units són la terra de les oportunitats?
Collons, ho acabo de dir.
Doncs deu ser veritat. Perdona, entendre que no ha sigut una febrada teva. Que això
és... Sí, bueno.
Sí, sí.
No, no, ja fas bé, ja fas bé. Ja fas
diu.
Bé, sí.
No, ah, se li ha acudit amb ell, no?
No.
Això es diu.
Hosti, aquella gent que diu, jo sempre dic... Bueno, home, escolta, que sé aquesta frase,
sí,
perdoni.
I l'Albert Einstein sí. també ho va dir, no? Sí. Sí. En fi, deu ser veritat això de la terra de les oportunitats perquè, tot i les mancances del currículum,
sí.
en Tim, quan té 20 anys, sí. troba feina en un dels departaments més importants del govern, el Departament de Defensa.
Ostres! A veure, un moment, pensava que anaves a dir una ximpleria, però...
Ah.
No hi ha un terme mig entre necessitar 15 carreres per acabar treballant de reponedor al bon preu.
Sí.
És una feina digníssima com sí. una altra. Però que et deixin treballar amb coets sense tenir el graduat escolar als Estats Units?
És gros,
ostres!
Eh? És gros.
Ostres, m'agrada, eh?
Bueno, aviam, jo al Ministeri de Defensa d'aquí no sé qui treballa. No sé què et demanen per entrar.
Bueno, si repassem la llista de ministres, penso que no et demanen ni saber llegir, eh?
Els coneixements fotogràfics d'en Tim li han valgut la feina. El fan encarregat de les fotos de balística. El nostre amic treballa en fotografia d'alta velocitat per veure com penetren els projectils. Tot el que aprèn ho pot abocar a la seva passió. Els tornados.
Encara està amb el coll de tornados,
sí,
aquest nano.
No, sí, el no... que li agrada és això,
no,
mail.
Bueno.
Tot i que ara es dedica a la balística, el nano somia en que un dia es podrà convertir en un autèntic caçador de tornados.
Però...
però que té, no té una edat, aquest nen, per aquesta ximpleria, però què vols dir?
Aviam, als Estats Units és possible guanyar-se la vida fent de caçatornados, eh?
Què?
Home, a Catalunya seria de mal fer perquè n'hi ha 4 o 5 en tot l'any i foten pena, però allà es registren més de 1.000 tornados cada any. Hi ha feina de sobres per un caçatornados. En Tim s'atreveix a fer el salt el 1982. Deixa la feina al Departament de Defensa i amb un dels seus amics funda Twistex.
Veio, sisplau, que hi ha menors d'edat al públic, eh? Que... No, què és Twistex? Explica-ho amb eufemismes. Entro a treballar a Twistex. Sisplau, és el nom més guarro que he sentit a la meva vida.
Sí que fa pinta de xarxa social de gent de prevedota.
O que et diguin, juguem al Twistex.
Ui, cuidado.
Ostres, cuidado. Cuidado. No cal que portis calces.
Tranquils. És una agrupació de caçatornados. Però què et sembla?
Que es fotran de gana, em sembla.
No, t'equivoques. Poc després de començar, el National Geographic i el Discovery Channel els paguen una morterada a canvi que en Tim faci reportatges de tornados. El nostre amic comença a sortir a la tele i s'acaba fent famós arreu del país.
Sempre hem confiat en tu, Tim!
Si te n'estaves encardant fa dues línies.
Però ara ho he vist, Ara quan m'has dit que es podia treure rèdit...
A mitjans dels 80, en Tim és el caçatornados més famós del món. Ostres. Heu de saber que avui dia el seu nom és el llibre Guinness dels rècords, ja que té l'honor de registrar la caiguda de pressió atmosfèrica més gran de la història.
Què és aquesta merda de rècord? La setmana passada, la persona que més alt ha caigut... Sense precaigudes, que vaig dir, bueno, això
de,
sí que...
De 10 quilòmetres va caure, aquella.
Va caure, però aquesta... ximpleria que acabes de dir?
Aviam, és més gros del que sembla a priori, eh? En Tim registra una caiguda atmosfèrica de 100 hectopascals en menys d'un minut.
És que no sé què és un hectopascal.
Jo tampoc.
És que no sé què és. Però... Només li he sentit a dir una vegada en Tomàs Molina. Un hectopascal.
Em sembla que ho posen a sota amb el grafisme, el
sí,
temps de TV3.
Sí,
allò i lo dels pantanos.
La marca aquella.
Aquell compte quilòmetres dels pantanos.
Sí. El compte quilòmetres dels pantanos, què és allò?
Allò què?
A part que és que no es mou.
No
que estan esperant que durant el programa vagi pujant, o què?
És com si, és que si en un mes no hi ha diferència, aquella agulla.
No, exacte.
Ja quan canvi ens avises.
Fixeu-vos aquí perquè no caiguda de 100 hectopascal. Va, si 100 o 1.000, més igual.
Bé, el nostre amic es passa la dècada dels 90 buscant tornados arreu dels Estats Units. Cada cop que les condicions meteorològiques indiquen la possibilitat de tornado, en Tim i el seu equip es planten davant de la tempesta. Us heu d'imaginar el cel negre, un huracà gegant aproximant-se, i en Tim feliç com un gínjol, a fora la furgoneta explicant el fenomen.
All that's left of this tornado. RFD has wrapped 360 degrees around it.
Yeah.
An amazing sight.
Wow!
Ostres, no, he entrat, eh?
Sí.
Entrat al moment. Veig. Eh? No, és que ja és el que tu dius. Aquí quin tornado hem vist.
No, madres. Aquí res. Bueno, home, últimament, déu-n'hi-do, hi ha unes hòsties a vegades, aquelles tempestes d'estiu. Bueno, a Menorca va ser una bestiesa.
Sí. Ui, sí.
Sant Pere de Torelló, unes pedres com pilotes de golf.
Això sí que és veritat, eh? Però el tornado de la peli, eh?
No,
allò no. Aquell petit, eh? Aquell petit que es fa... Aquell dimoniat petit que es fa...
Bufrut.
Eh? Com?
Bufrut.
Bufrut, eh?
Bufrut. No sé si es diu en català, un meu amic ho deia així.
Però si l'amic era català, si
sí, l'amic era català.
Doncs ja està.
Mira, un bufurut. El nostre amic és ben boig, però tampoc és ximple del tot. En Tim s'està fotent d'or. El nen petit que fotografiava núvols mai no s'hauria imaginat que un dia es faria famós gràcies als huracans i les tempestes. Pel que fa a la seva vida privada, les coses també li van bé. Encara que sembli impossible, en Tim s'ha casat amb una noia normal i corrent. Bueno, allà no passa res.
No, s'ha d'especificar. S'ha d'especificar perquè anàvem pel mal camí, s'ha de reconèixer.
Penseu que era radioaficionat, eh?
Radioaficionat i caçador de tornados,
sí,
eh?
Sí.
Com no ho pots posar a l'avió de Tinder, això?
Ja només li faltava portar els gegants.
Porto un gegant. És el que porta en Berruga. Hòstia, no.
El nostre amic té tres fills, un dels quals es converteix en el seu ajudant. Apunteu el nom, apunta, perquè tornarà a sortir.
Digues.
El seu fill es diu Pol.
Pol. Vinga.
Avancem ara als anys 2000. El nostre amic voreja els 40 anys i ja han registrat més de 125 tornados. També ha escrit llibres i fins i tot ha col·laborat amb Hollywood.
Apa!
Quan volen fer pel·lícules de tornados, sempre el truquen perquè els doni consell.
Molt dolentes les pel·lis de tornados.
Què dius? No. Què dius? Són les més bones.
La Twister, eh?
Oh, Twister, és boníssima.
Però després van fer Sharknado.
Boníssima, també.
També?
Sí.
Trobo que la idea és molt bona.
És molt bona.
Segur que té una base científica.
Home, un tornado de taurons. Home, és que...
Què pot haver-hi més mortífer? Això sí que és veritat. Com a productor jo et diria... té aquí uns milions d'euros.
Aquí els té. Aquesta etapa de la vida d'en Tim és la més ensopida. Ara avancem fins al 31 de maig del 2013, que la cosa s'anima força.
Vinga, va.
Ens situem a El Reno, Oklahoma. En Tim i el seu equip són aquí perquè han rebut l'avís d'un possible tornado. Hi ha un EF5 amb múltiples vòrtexs.
No sé què és, però a veure, pinta perillós. Per la musiqueta t'ho dic també, eh?
És el que científicament es coneix com un tornado de Caldeu.
Hòstia.
És el més gran i violent que han vist mai. I és molt perillós, perquè té diverses mànegues que apareixen i desapareixen de cop.
Però què és això?
Estan davant... És un EF5 amb múltiples,
vòrtex. Clar, ara em queda més clar.
Estan davant del tornado perfecte, el monstre final. En Tim té una barreja d'emocions. Està encantat de ser davant d'aquella bèstia de la natura, però una part del seu cervell li diu que foti el camp d'allà.
Noi.
Estar davant d'allò és tot un espectacle. Els tornados deixen cops de vent que superen els 500 km per hora.
500!
Agafa't la gorra!
N'hi ha por bou, eh? Has d'agafar la gorra amb dues mans i la perruca, ja?
Tot i el perill, la zona s'omple de caçatornados que han vingut a fer el mateix que en Tim, gravar el fenomen. Però el nostre amic sempre va més enllà. En aquesta ocasió vol introduir sondes meteorològiques a l'interior del tornado.
Què fa? Què fa?
El tornado del Reno es torna cada vegada més violent. Rebenta tot el que troba. Cases, granges, ho escombra tot. El fill d'en Tim, en Pol...
També se l'han dut!
En Pol comença a veure que cal marxar d'allà. El perill és massa evident. De cop, es fa el silenci.
Ha parat de cop?
Ha parat de cop.
El tornado?
Ha parat de cop.
No sabia que...
No parlis alt, que se despertarà.
És com el feixisme.
Sí. Es desperta de seguida.
De seguida.
En Pol i en Tim saben que és massa tard per reaccionar. No ha parat el tornado. Estan ben bé a l'ull de l'huracà.
Ostres, ets allà al mig.
S'ha de sortir,
eh? I no saps què està passant.
Clar, clar. En Tim sap que ell i el seu fill estan condemnats. Es tanquen dins el cotxe on hi ha un altre científic que els acompanya que ja fa estona que s'encomana a Déu.
Quan veus un científic resant, al tanto. Al tanto, que aquest és el moment de dir... Ja, man,
hi ha algo que no va bé.
No va bé, no va bé.
L'huracà els passa per sobre i aixeca el cotxe com si fos una fulla.
Ai! Ai! Agafa l'huracà!
En Pol i el meteoròleg surten disparats per la finestra. El cotxe és enviat a centenars de metres de distància i s'acaba estavellant contra el terra. En Tim, que encara era dins del cotxe, mor a l'acte.
No! No! En Tim!
En Tim. El tornado ha matat en Tim, el seu fill Pol,
no,
i el científic que els acompanyava.
El científic no té ni nom, Peyu. Ostres!
Els científics ja els agrada així.
Perfecte. Que se'l recordi
com a científic.
Ha mort un científic.
Ha mort un científic.
Que també té nom, aquesta persona, també té dret.
És irrellevant.
Qui és?
Bueno, es deia Carl Jung.
Bueno, sí, és veritat.
Ja està. Ara què? Ara què?
No, em queda igual, perdona.
Te l'aniràs a buscar a la Wikipedia?
No, per descomptat que no.
Tenien 55, 21 i 45 anys.
Ostres.
Moren fent el que més els agradava. Ostres. Aquella mort els converteix en llegendes, això sí. Sobretot en Tim, que encara ara és recordat com el caçatornados més gran de tots els temps.
És que la ciència!
Als Estats Units, cada any moren unes 60 persones a causa dels tornados. Estudis com els que feia el nostre amic ajuden a entendre el fenomen i són essencials per ajudar el govern a traçar estratègies de salvament per la població.
A veure un moment, que l'estratègia no és córrer?
No.
Si bueno, tu el veus, corre.
Corre. Cap a l'altra banda.
Vaja, i a mi no m'ho ha ensenyat ningú.
No, això és instint.
Clar.
Per instint hauries de córrer
per
cap a l'altra banda.
Per instint tu has de fer cap on van els animals. Jo és el que faig.
Sempre.
Si veig una vaca corrent cap a un lloc, jo hi vaig tot darrere.
Cap allà.
Cap allà.
Sí.
Potser em porta menjar gespa.
Bueno, no passa res, no passa res. És menys perillós que el tornado. Sí,
exacte.
Tot serà... Molta gespa has de menjar perquè acabis... Vaja. La cagues, sí. Purgues una mica i ja està.
Ja està.
Aquesta ha sigut la història d'en Tim Samaras, el caçatornados que el va matar un tornado. Heu de saber que els seus estudis han ajudat a entendre i prevenir un bon grapat de catàstrofes i la seva tasca continua sent vàlida. Encara que en Tim ja fa anys que va morir, l'associació Twistex encara treballa per mantenir el seu llegat.
Ah, val. No, o sigui, no s'ha convertit en una web de contactes?
No és l'OnlyFans d'allà, no. Twistex. Tim Samaras, el voleu veure?
Si us plau!
El caçador de tornados.
Si us plau, aviam.
Guaita'l!
És un senyor que té un pedrot sí. de gebrada.
Sí, 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 sí.
Molt
és
gros.
És bueno, una bola de pedra com de la mida d'una pilota de tennis.
Sí, senyor.
Està molt tapat a darrere el cel.
Sí.
Està molt negre.
Jo ja no sortiria a fer-me una foto en aquest temps.
No, no, no.
Això per començar, no. Hem de saber. Com quedes després que t'enganxi un tornado?
Mort, ho has vist, no?
Sí.
Vaja, ho acabem de llegir.
Vull dir, com de desmanegada t'imagines una persona que l'ha pillat un tornado?
Clar,
com
clar.
Que samarreta al revés, com
home,
a mínim, no?
Home, deuen saltar les sabates, segur.
Segur.
Les sabates segur que
salta. Molt mal senyal, sí. Perquè accident de trànsit, un tio sense sabates,
ui, ui, ui.
No cal ni que
no.
vagis a mirar-li el pol. Eh?
No.
Bueno. En fi, Tim Samaras, el caçador de tornados, que us sembla públic, és digne d'entrar i quedar-se amb nosaltres, sí o no?
Sí!
Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight.
Agafeu-vos fort, perquè ja esteu escoltant quina cançó ha triat el convidat d'avui. És una persona que s'apunta a un bombardeig, i parlo literalment. La gent riu. No és cap caça tornados català, però, com en Tim, és un aventurer nat. Un professional que arrisca la pell per poder-nos informar i mostrar-nos el patiment de la gent mentre nosaltres estem asseguts al sofà amb un cacaulat.
Exacte.
On hem de ser.
És on hem de ser.
Si no us hi cardeu, si no, no sabeu què feu, evidentment. No. És un home que tant és capaç de xiu-xiuejar-te a cau d'orella transmetent calma als oients durant la nit, mentre parla de cadàvers estirats al voral d'una carretera, com també és capaç de xerrar des de sota d'una taula per evitar que el sostre d'una casa bombardejada li caigui al damunt. És una persona propera i càlida, per molt que hagi viscut 7 anys en un dels països més freds del planeta, Rússia, i va integrar-se tan bé que allà hi va conèixer la seva actual dona. Suposo que ja deveu saber de qui estem parlant. Un aplaudiment, si us plau, per Manel Elias.
Gràcies, gràcies. Hòstia, mai m'havien acollit així en un búnquer, eh?
Home!
No? Pareixen un búnquer.
Jo he passat per alguns i aquesta rebuda no l'havia tingut mai, eh?
També seria estrany.
Sí, eh? Sí.
Has de portar molt de menjar, eh?
A veure, com hem dit, en Manel és un aventurer, però no és tan valent quan li poses una salsa concreta al davant.
Una salsa?
Sí.
Salsa?
Té fòbia, té una fòbia. Cadascú, no? I això va com va.
En tenim moltes aquí, eh?
Sí, això és veritat. Gent de Collbató, atents a la pregunta. Quina és la salsa que li genera fòbia a Manel Elias? Quin és el seu punt feble? Opció A, la mostassa. Opció B, el ketchup. I opció C, la salsa picant.
La mostassa?
La mostassa o el ketchup?
S'han tirat molt fort a la mostassa.
Sí,
la
mostassa genera rebuig, la mostassa?
La mostassa.
Anem a veure si és la mostassa.
Amb tot el criteri. És que... amb tot el criteri del món, clar que sí. O sigui, el millor menjar del planeta,
sí.
M'hi poses dues gotes d'allò i jo no el toco.
No?
No.
Però cap
no.
Mostassa.
Però qui s'ho va inventar, allò?
Els francesos.
D'on surt? D'on ve?
Què et genera? Que és el color?
No t'agrada?
És l'olor? És el gust en general?
És tot.
O sigui, tot el que pot anar malament en un menjar està allà concentrat a la mostassa. El gust, l'olor, tot. Que no està prou bona una hamburguesa.
La de les boletes ho puc entendre.
Però si ja si és de Dijon i això ja més lluny encara.
Ah, sí?
Aquell pot groc, no?
Quan vols donar qualitat ja m'acabes de matar. A sobre va el pasta, o sigui, no, tant per tant. Ja que si és dolenta, que sigui la de pot.
Clar.
És que és molt groga. És molt groga.
Sí, es veu que no va bé.
Mayonesa i ketchup, cap problema.
A veure...
Ho
tolero,
sí, però no ets de salses en general.
Allioli,
sí.
Vol allioli.
Ah, sí.
Val,
sí,
allioli.
Ah, sí. Si tens allioli bo, perquè ja has de fotre
clar,
aquestes
perquè coses. Perquè saps el que hi porta.
Exacte.
Allioli.
A part m'enganya.
És que les salses s'haurien de dir totes així.
Sí, però serien llargues algunes, eh?
Sí.
Colorants, conservants.
A part, moltes amanides, quan et demanes una amanida, m'agrada molt que et posin l'oli, el vinagre, la sal, i tu tris. En canvi, n'hi ha algunes que ja venen amb la bomba aquesta nuclear.
Sí, la vinagreta. Vinagreta de mostassa.
Amb la mostassa dintre, jo ja no la puc tocar.
No, malament això.
Cuidado. Els restaurants.
Cuidado, Manel.
En fi, ostres, qui l'ha encertat?
La primera i la tercera.
La primera i la tercera fila del búnquer han encertat les seves preguntes corresponents. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer!
No hi haurà mostassa.
No hi ha mostassa. Mira, salsa brava, cap problema?
M'encanta.
Chimichurri?
Endavant.
Romesco?
Fins al fons.
I allioli?
L'hem clavat.
El Pac Manel Elias està de conserves Ferrer.
A veure, tocaré una cançó.
Se l'emporta qui encerta la cançó de la Neus,
sí,
eh? Recordeu.
Una cançó que vull que diguin més que el nom del el títol, el grup, d'acord?
El
demano
grup.
Així.
Vale, vinga, va.
D'acord, vinga.
A ser què?
A ser què?
L'esquetxup, a ser què? Això ho ha endevinat en Roger de Sabadell. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1500 abans de Crist. Any amunt, any avall. Antic Egipte.
Boig, vas molt enrere, eh?
Sí. Bé, avui tornem a picar i ens situem al Palau del Faraó. En aquesta època, Egipte es troba sota el mandat del faraó Tutmosis
primer. Fimosis
primer. No, Fimosis no, he dit Tutmosis.
Que és una malaltia, però, també, no?
El Tutmosis.
Vostè té Tutmosis.
Home, si el metge et diu Tutmosis, malament.
Si el metge et diu que tens alguna cosa que comença per Tut...
I acaba per sis.
Ah, no!
Bé, el faraó Tutmosis.
Sí.
Millor que aquestes bromes no les facis, perquè en presència seva, bueno, és que gasta molt mala llet, aquest senyor.
Sí.
Resulta que el faraó Tutmosis no prové d'una dinastia reial. És a dir, que no és de sang blava. De jove va ser un militar valent i talentós que va guanyar incontables batalles contra les tribus enemigues. Més endavant es va convertir en un general molt estimat pels seus soldats. I finalment, després de molts esforços i mèrits militars, va aconseguir ser el faraó d'Egipte.
Carai, no ho sabia que anava així.
Un tio que, eh?
Si tu vas picant pedra...
Pots arribar a rei d'Espanya.
Pots arribar...
Has de picar molta, eh?
Però tanta? Picar algun cap has de picar, també, em penso.
En altres paraules, en Tutmosis és un home fet a si mateix, que s'ho ha guanyat a pols, no com altres faraons que no han fotut brot en sa vida.
Aquest és el faraó que volem.
És el
faraó que es preocupa pels problemes reals
de la gent.
De la gent. D'Egipte. De la gent d'Egipte.
Hòstia, sort que no es va presentar a les rimades per faraona d'Egipte.
Podria haver-ho set perfectament.
Podria haver-ho set, perquè té cara de faraona. Mira.
A tu t'avillen amb tot allò, la parafernàlia de faraó?
I sí.
Bueno, tu no fas gens de pinta.
No, jo no faig cap cara de faraó, jo no. De fet, a nosaltres qui realment ens interessa és la filla d'en Tutmosis, una nena de mirada pura i brillant que es diu Hatshepsut.
Hatshepsut?
Sí.
Ostres, no t'ho sé pas escriure. Ni en egipci, que deu ser Aligaull escarbat.
Pobreta la Hatshepsut, sí. En aquella època segur que era un nom ben bonic, Hatshepsut, sí. De fet, significa la més important de les nobles dames.
Ostres!
Mira.
Ostres, tu! Però que li feien bullying igualment, suposo.
No! Com us podeu imaginar, la filla del faraó s'educa a palau, amb tutors privats. A més, cap nano de palau s'atreveix a riure's de la nostra protagonista. Ja us hem dit que el seu pare gasta molt mal geni. De moment, la vida de la Hatshepsut es redueix a ser una bona estudiant i aprendre a comportar-se en societat. És tot el que s'espera de la filla del faraó.
1500 abans de Crist, però el patriarcat ben present, eh?
Ah, exacte, sí senyor. La societat egípcia era molt misògina. Els germans de la Hatshepsut, els que són nois, han estat instruïts en diplomàcia, religió i tàctiques militars. En canvi, ella té un rol més limitat dins de la família reial. La nena què? La nena que...
No, la nena...
La nena que corri per aquí. Ja està.
Per dins el quarto.
Ja està. Mentre la nostra amiga es va fent una noieta, el seu pare continua regnant amb diligència i l'imperi prospera sense parar. Almenys fins que arriba el dia fatídic.
Ai, què ha passat?
La mala...
No, només poden ser dues coses.
Què?
Bueno, no digues la primera, aviam si és aquesta.
Doncs mira, el faraó ha agafat un mal lleig i s'ha mort. Toquen amors, eh?
Sí, sí.
Mentre el poble s'acomiada del seu líder, A Palau tots són corredisses. El faraó tenia diverses esposes i molts fills. Ara cal triar qui serà l'hereu.
Ostres, tu.
Després d'alguns acords i discussions internes, l'hereu acaba sent escollit. A partir d'ara, el nou faraó serà en Tutmosis II.
Ostres, no us podia saber.
Mira.
Què tanta corredissa, aviam qui serà. Però si n'hi ha un que es diu Tutmosis II...
Doncs aquest. Agafa aquest. I atenció, perquè això afecta directament a la Hatshepsut. Tot i que en Tutmosis és el seu germanastre,
sí,
la Hatshepsut es casa amb el nou faraó.
Hosti, ja hi som, aviam. Sí.
La nostra amiga ha passat de ser la filla del faraó mort a ser l'esposa del faraó entrant, que ja de pas és també el seu germanastre. Amb aquest casament, la nostra amiga passa a ser la reina d'Egipte, però a la pràctica tampoc us penseu que el seu rol hagi canviat gaire. La Hatshepsut, com a esposa del faraó, té una sola missió: assegurar la descendència.
Ja hi som.
Al cap de pocs anys, ella compleix la seva part. Del seu ventre en surt l'hereu del llinatge. Representa que ella s'haurà de fer càrrec de la canalla mentre el faraó s'encarrega de governar. Però hi ha un problema que la Hatshepsut detecta de seguida. El seu marit és un sòmines i el càrrec de faraó li ve massa gran.
En Tutmosis II és un ximplet?
Sí, noi, mira, sí? Això també els hi ve de lluny, això.
Ostres!
És més aviat un gandul i un hipocondríac de manual. És un home escardalenc i poqueta cosa. Té 40 anys, però sembla que en tingui 80.
Ai, 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 ai.
Té un cos nefrat i dèbil. Un dia és el mal de cap, l'altre dia el mal de queixal, l'altre mal de panxa...
Sí que hi ha gent que és així sempre.
Ui, 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 hi ha gent
ai,
que...
Ai, quin mal de cap. Oi, oi. Sí, sí, són tot coses que no es poden demostrar.
Exacte.
No és, m'he trencat una cama, no, no.
No, no.
Ai, qui, ai, ai. És allò del mal temps, eh?
Sí,
mal temps.
De dilluns a divendres només fa mal temps.
Té reuma intersetmanal.
Sí.
És curiós, lo d'aquest nano.
Doncs el nostre amic és una mica així, sempre té una excusa per evitar les reunions amb els seus consellers. La Hatshepsut té més feina cuidant el seu marit que el seu fill. En Tutmosis II,
sí,
veient que està perdent el respecte dels aristòcrates, sí, decideix expulsar-se la son de les orelles i assumir responsabilitats.
Ara.
Ordena als seus generals que preparin les armes, els cavalls i la tropa. Els diu que cal una gran campanya militar per expandir l'imperi.
Ara, coi, anem a expandir l'imperi, home!
Vinga!
Tutmosis! Expandeix l'imperi. Què estem fent? Què estem fent? A l'Age of Empires, què feies?
Home.
Hi havia gent que es feia un hortet.
Clar.
No facis un hortet, expandeix l'imperi.
Expandeix l'imperi,
Tutmosis. Construye barco.
Ara. La desfilada és d'allò més imponent. El faraó i els generals cavalcant i liderant la marxa. Milers de soldats seguint-los al pas.
Bravo!
Ole!
¡Qué guapo!
¡Qué guapo el soldado!
¡Viva Cristo Rey!
Què diu? Què diu? Si no ha nascut encara. Falten 2.000 anys. On va?
A la Hatshepsut li ha encantat veure la desfilada. Després d'acomiadar-los, torna cap a Palau... Amb tots els homes a la guerra i el palau mig buit, tindrà uns dies de tranquil·litat. Però, quan entra a la cambra reial, es troba algú dormint al llit de matrimoni, embolicat entre els llençols de seda.
Ep! Ep!
Qui carai és l'intrus que ha gosat dormir al llit del faraó?
Ai, 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 ai! Qui és?
Quan la Hatshepsut tiba els llençols...
Què, què?
La decepció és de les grosses.
Per què? Què passa?
El que hi ha dins el llit...
Sí?
És el seu marit, en Tutmosis II.
Perdona. Què és aquest giro tan lamentable?
Una estoneta després de sortir de la ciutat ha decidit fer mitja volta, tornar a Palau i fotre's dins del llit. S'excusa dient que s'ha trobat malament, noi. És millor que els soldats vagin tirant cap a la guerra, que diu que ja els atraparà.
Però què és aquest penques?
Aneu tirant?
Sí, ja ens trobarem.
En fi, el nostre amic els hi ha dit als generals que ja saben el que han de fer,
sí,
i ell defensa que, escolta, ja està tot preparat. Vull dir que...
Li han trencat un altre plat pel cap, o què?
Mira, li convindria. Aquest és el faraó que els hi ha tocat, noi. Aquest panorama dura més anys dels desitjats. Dura fins que el faraó Tutmosis II acaba agafant una malura que el porta de pet al sarcòfag. Recordeu el fill que ha tingut amb la Hatshepsut?
Sí.
Doncs aquest marrec serà en Tutmosis III.
Ara que el va...
El nou faraó. En pocs anys, la Hatshepsut ha passat de ser la filla del faraó a ser-ne l'esposa. I ara és la mare del faraó. No. Això sí, el rol de la nostra protagonista continua sent el mateix. Vetllar per la salut del nou faraó i procurar que rebi una bona educació. Ui. Però això només és la teoria. Aprofitant que el seu fill és massa jove per regnar tot solet, ella agafa el control de l'imperi. La Hatshepsut ara té 30 anys, està a la flor de la vida i sap molt bé com funcionen les intrigues de palau. De fet, durant els últims anys de mandat de l'inútil del seu marit, ja era ella qui tallava el bacallà.
Clar, sí, es veia venir.
S'autoproclama ara senyora de les dues terres, des de la vall del Nil fins al seu delta.
Carai, l'epígraf, això.
Sí, sí, a la targeta de presentació.
Déu-n'hi-do.
La societat egípcia primer ho encaixa molt malament. La Hatshepsut surt al balcó de palau i intenta convèncer la gent dient que ha tingut una revelació, que ella és filla de Déu, del déu Amon, i que actua per encàrrec diví. La societat egípcia, bueno...
Què?
Bueno, aviam.
No estan convençuts?
Més o menys. El que realment és important és tenir la noblesa a favor. El poble ja aniran venint, no? Assegurar-se que ningú intentarà fer un cop d'estat. Hi ha rumors que diuen que la nostra amiga s'enllita amb un dels homes més influents de la cort per tenir-ho tot controlat.
Sempre es diu el mateix. Sempre es diu el mateix de tothom i de qualsevol àmbit de la vida.
De les
sí,
dones.
Bueno, de les dones, de les dones. Només de les dones, de fet.
Sí. Per suavitzar una mica els ànims amb la població, la Hatshepsut encarrega estàtues seves amb cos d'home.
Com?
Vol que a les seves representacions aparegui ella amb un cos masculí gran i musculós.
Carai.
També ha decidit que a partir d'ara les seves aparicions en públic les farà vestint túniques d'home i amb una barba postissa. És el que qualsevol assessor de comunicació, per guanyar credibilitat, t'aconsellaria.
Mira, Dolors.
Mira, Dolors.
Ja sabem que has guanyat les eleccions,
sí,
però, tot però... i així, com que a Catalunya la gent és conservadora, cara't una barba...
Sí, no us heu d'imaginar la barba de Moisès, eh? No és no. Aquella barba de... No, ja. Són les barbetes aquestes de faraó. Aquella
cosa, eh? Que va amb una mica de daurat, eh? Una mica de fantasia.
Bueno, sí, allò. Exacte, són barbetes petites.
Bueno, la barbeta petita, i si... Bueno, som el 1500 abans de Crist i no... Avançats lo just.
Eh? Lo justet. Tothom sap que és una dona, però vestit d'home farà que la gent la critiqui menys.
Val.
Primer els habitants d'Egipte en fan mofa, però a poc el poble s'acostuma a tenir una faraona. La Hatshepsut és una bona governant i sota la seva gestió s'obren noves rutes comercials. Es construeixen temples i es creen llocs de treball. Si l'economia va bé, és igual que els governi una dona. Tu, endavant.
L'Egipte de 1500 abans de Crist més avançat que els Estats Units del 2024.
Sí, senyor. Sí. A més, la Hatshepsut és una mossa guerrera que encapçala l'exèrcit cap a noves campanyes militars. I a diferència del seu difunt marit, que era un merdes... Això no està al guió, ho he afegit jo.
Ella sí. És que els llibres d'història, si estiguessin escrits així...
T'entraria més.
De cop i volta el nano que s'està furgant el nas a classe... Què ha dit?
Doncs ella, a diferència del seu difunt marit, sí que lidera les tropes.
Ah.
I es veu que això agrada molt a la societat.
Ara sí. Faraona!
Faraona!
Viva la muerte!
Guapa!
Oi.
Faraona!
Viva les cadenes!
Faraona no era la Rocío Jurado.
No, Peyu, no. Era la Lola Flores.
La Lola Flores és la faraona, eh? No n'atino cap d'aquestes, de veritat. No encerto mai.
Res, ja ho recordem.
És durant aquestes campanyes militars quan la trobem més unida al seu fill Tutmosis III, que recordem que és el veritable faraó.
Ai, coi, és veritat!
Ah.
No me'n recordava. Què fot el nano?
El nano, bueno, de moment bé. En Tutmosis III s'ha convertit en un adolescent fort i valent que es dedica a fer la guerra tot el sant dia. Li encanta viure aventures amb els seus soldats i no para mai per casa. Com que el nano està ocupat guerrejant, la Hatshepsut pot fer tranquil·la.
Sí, val.
Ella enceta una campanya militar i quan la guerra ha començat i deixa el seu fill comandant les tropes, i la Hatshepsut se'n pot tornar cap a palau. Va. Tots dos fan un bon equip. Malauradament, el temps passa i en Tutmosis III cada cop veu més clar que la seva mare no té intenció de deixar el poder. Ara ja és major d'edat i li tocaria amb ell prendre les decisions.
Sí.
Però la Hatshepsut està aferrada al tron i no vol deixar-lo. El fill se sent traït.
A veure, traït... No ho sé, però una mica d'error sí que té el pobre nano, que ho comparteixin.
Sí.
O sigui, dissabtes i diumenges podria ser ell el faraó.
Per exemple, en Tutmosis III passarà els dies odiant la seva mare en secret, esperant que es mori per poder agafar el poder. El regnat de la nostra amiga dura 22 anys.
Carai!
Ojo, eh?
Carai!
Del 1490 al 1468 abans de Crist. Finalment, després de demostrar que una dona també pot ser un bon faraó, la Hatshepsut acaba morint als 50 anys.
T'he tensionat, sí. Aquest toc de trompeta.
Mira que sé com acaba,
sí,
però...
Sí, sí, però...
Fins que no fa el pip final,
no, el pip.
Per mi és com si no hagués mort.
No.
Ara sí, li toca el torn al faraó Tutmosis III.
Vinga, fot-li, noi!
Puja al tron emprenyat com ell sol. Fixeu-vos quin rancor li tenia la seu mare, que durant el seu regnat es dedicarà a destruir qualsevol imatge o representació de la Hatshepsut. Intentarà esborrar la seva mare dels registres històrics. Ordena destruir tots els monuments i construccions que fan referència al faraó dona.
Oh, quina mala baba. No calia.
Mira.
Deixa-ho estar.
Doncs aquesta destrucció sistemàtica de la figura de la Hatshepsut continuarà duent-se a terme durant diverses generacions d'egipcis. Gairebé van aconseguir esborrar el record de la seva primera faraona. I és per això que la seva vida ha arribat fins als nostres dies molt distorsionada. Com que gairebé no va quedar rastre de la Hatshepsut, els egiptòlegs del segle XIX van pensar que el poble egipci havia destruït els seus monuments perquè havia sigut una governant despòtica. Van pensar que un cop mort els egipcis havien mostrat la seva disconformitat contra una psicòpata que només desitjava el poder.
Fixa't tu, i tot per culpa del fill,
Sí, noi.
És com això, si l'Antonio Flores hagués esborrat els discos de la seva mare.
Que és la Lola Flores.
La faraona.
No. Però com es diuen Flores si és mare i fill? Tots dos.
Flores es diuen Flores i ja està.
Van els cognoms diferents?
No,
que aquí...
se'l va posar en Flores.
Ah, perquè l'Antonio no es deia Flores de primer, llavors.
No, es devia dir com es deia el seu pare.
Ah. La campanya per desacreditar la nostra amiga va ser molt greu. Fa relativament pocs anys s'ha descobert que la Hatshepsut, tal com us hem explicat, va ser una faraona que va potenciar el comerç i el progrés. Val a dir que era una guerrera, però va ser una guerrera com el seu pare, que va lluitar per defensar els interessos del seu poble.
Clar que sí.
La Hatshepsut va ser la primera dona faraona. Mai abans el faraó havia sigut una dona, almenys que se sàpiga. I ella va deixar el llistó ben alt.
Oh, molt bé.
La voleu veure, la Hatshepsut?
I tant, aviam. Aviam, què tenim?
Guaita-la, eh? Aviam.
Sí que és veritat, sí que és veritat. Calma.
A veure, aviam. No porta, aquí no porta barba, eh?
No porta barba i, clar, com que aquesta iconografia egípcia és fa de mal dir...
S'assemblen tots una mica.
S'assemblen tots, i a mi si em dius que això és un bailet, doncs clar, també et diré
que sí. Quan et fan amb pedra, de seguida perds, eh?
Quan et fan amb pedra... Sí. Quan et fan amb pedra, Déu-n'hi-do,
Els detalls són complexos.
En fi, anem a veure què en pensa el públic. La faraona Hatshepsut és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Hola, búnquers. Avui a la meva empresa ha fet una convenció per celebrar els 50 anys d'aniversari i he decidit posar-me uns texans i la samarreta de jo també tinc la mirada pura i brillant de quan vaig anar-vos a veure a Girona. Tota la gràcia del món, resulta que en Peyu ha fet un espectacle, ha fet un monòleg després de dinar. Bé, aviso el meu home, perquè som superfans del búnquer, li dic, carinyo, que tinc aquí en Peyu, que a sobre vaig amb la samarreta, i em diu, vés i que et firmi la samarreta. I jo he pensat, sí, home, jo aquesta samarreta me la vull tornar a posar.
Ara.
Si li faig firmar la samarreta, que aquí a mà només tinc bolis, jo després això, o si ho rento, se n'anirà amb la rentadora, no?, la firma.
Que sí.
I dic, bueno, sí. Dic, doncs mira, tinc aquí un... Tinc pòsits, vale. Perquè ens n'han donat. Dic, doncs hi vaig.
Sí.
I Peyu m'has firmat un pòsit que ara no sé què fer amb ell. Us ha passat a vosaltres?
No.
De demanar una firma o una foto i dir, ara què faig? Ho emmarco? Ho guardo? A qui li ensenyo? Vinga, bona nit. Adéu.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Ho ha fet llarg, eh?
Sí,
la història...
Sí.
Uau, pensava que era una biografia.
Sí,
també.
Gairebé. Sí, sí. Gairebé. No hem anat a 1500 abans de Crist, però no, quasi.
Amb l'estona que esperem.
Recordo la convenció, crec que eren els 50 anys de Bonpreu Esclat, que vaig anar a fer un monòleg. No recordava haver firmat un pòstit, no... però bueno, és de les coses més... Tu deus haver firmat coses ben estranyes, tu, Gerard.
Ell ha dit un pòstit.
Un pòstit.
Sí, anava dient pòstit. Sí. És un pòstit.
No és un pòstit, un pòstit del cafè.
Un pòstit d'oli, un pòstit d'oli.
No.
Ostres.
Has firmat un pòstit, segurament?
No.
No?
No, he firmat un pit, he firmat un cul.
Un
cul està bé, eh?
Ah, clar, perquè anava a dir, nosaltres estem a l'era de fotos, tal, però tu vas estar en la que s'havia de signar per conforme havies estat allà, no? En el concert.
Tot aquell temps no hi havia mòbil, ni la foto, ni el selfie, aleshores era signar.
Només era signar, eh?
I l'efervescència després del concert, tothom estava molt pujat.
Clar,
a vegades deies, hòstia.
Signa'm el cul, no? Que un cul tens espai, eh?
Depèn del cul.
Sí, esperem que fos un cul ben llis.
No, però si és jupit ja és tensa, saps què vull dir? La pell.
Clar, sí.
Si hi ha
molt de pel és difícil de signar, penso.
El que no he firmat mai és un fimòtic.
Ostres, és pràcticament delicte. Pots firmar el penis? Sí, clar, és que ara has dit no hi havia telèfons, no hi havia selfies, no hi havia... No. O sigui, això que vol dir que la gent estava pel concert.
Clar.
La gent et mirava,
absolutament.
I estaven entregats 100%.
No prenien notes. No.
Clar.
Sí que és cert, hi havia un acudit aquell temps nostre que deia els concerts de Sau o de Lluís Llach, la gent va amb l'encenador així.
Sí.
Ah, amunt, amb el seu mòbil. Amb el mòbil, no?
Sí.
I els nostres, la gent anava així.
Per la gent que ho escolta per la ràdio, l'encenador ha passat de dalt a baix, diguéssim.
Sí,
a la mà.
Ha passat per la mà.
Però sí, vaig signar. El que m'he quedat petit difús és saber que els que esteu pres de fimosis no us la pelàveu.
Això és mentida.
Això és el que deien.
Això era Egipte.
Això era Amèrica, als Estats Units. I era una pseudociència que no va anar
Era una teoria. Jo crec que la setmana després de parar de fimòsis, és que no me'n recordo, però tenia 10 anys o així.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant el búnquer.
Hola, Jair, Neus, Peyu. Porto quasi 7 anys amb la meva parella i no ha parat de repetir que està molt enamorada d'en Jair. Tot el que li agrada, li encanta. I doncs m'agradaria regalar-li pel seu aniversari si Jair poguessis somriure uns quants segons a càmera i jo pararé el vídeo i li regalaré. Moltes gràcies.
Déu meu.
Home, i tant, sí. No és cap problema.
Pensava que volia regalar-li al Jair.
Sí.
Un rotllo...
La
pel·li aquella tan xunga d'en Robert Redford, no?
No l'he vista.
Bueno, és igual.
És que també, si aquí no hi ha ningú... Ja,
jo he vist Twister. Twister i Titanic.
Voleu que somrigui a càmera?
Sí. Faci
com... que... Però què ha dit? Que congelarà la imatge, ha dit?
Sí.
No ho sé. Fes un missatge ben maco.
Faig un missatge.
Dic que jo l'entenc aquesta noia, eh?
Fes-li un vídeo.
No
ha dit pas nom de la seva parella, seva parella. I ell tampoc ha dit nom, no sabem qui és, no?
No.
Bueno, no pot ser gaire personalitzat, però podem intentar-ho.
Normalment als 7 anys és un moment de crisi per una parella,
Sí? És veritat, als 7 anys.
Ja ha dit que feia 7 anys,
S'ha dit que feia 7 anys.
Comença així el vídeo. Als 7 anys normalment és un moment de crisi.
Però tu els hi donaràs esperança, sisplau.
D'acord.
Hola, persona anònima. Els 7 anys és un moment difícil per la parella, però la teva parella t'estima perquè t'ha fet aquest regal. El regal de l'amor.
Preciós.
Brutal. Fins i tot jo m'he enamorat. Sí.
La memòria és selectiva. I nosaltres també ho som. Estàs escoltant els millors moments del búnquer.
És que tenia un dubte de com es pot anar ahir de públic, si hi ha que pagar o no sé. Bueno, adeu.
Espera.
Sí.
Semblava una xurrada de pregunta, però...
Si
s'ha de pagar.
Si hi ha que pagar.
La gent que ha vingut avui no ha de pagar.
No heu pagat res, en principi, per venir fins aquí. No?
I si se'ls ha
donat pan tomàquet i embotit. Se'ls ha donat de tot.
No, t'imagines que haguessin dit que sí i que tingués un treballador que l'estés cobrant? Un treballador amb un car...
Hi ha un tio, aquell becari que venia amb un Maserati.
Venia amb un Tesla. Molt sospitós. Teniu públic al vostre programa, Manel? No. Normalment
no. No, però aquesta temporada fem una cosa que posem un oient a escoltar-lo, misteriós, I que pot venir a l'estudi. Ah. Aleshores, al final de l'informatiu, perquè aquesta temporada acabem a les 12 de la nit... És
dues hores,
que
eh?
Fas... Sí, hòstia, això... Però bé, acabes...
Et veig il·lusionat.
No, bé, endavant. Ho farem.
No és culpa nostra.
Amb allò de que no te n'aniràs a dormir sense saber...
Alguna cosa més.
Més que ahir,
sí.
Per fer un català bé.
Bé.
Aleshores, preguntem a algú què has après escoltant avui el Catalunya Nit, per assegurar-nos que hem après alguna
cosa. Això fem a l'escola, perfecte.
Està molt bé. Està molt bé.
És recordatori, és reforç, etc. I aquesta persona pot fer-ho des de casa o si està corrent... Si és un...
Allà a prop.
O si no venir a l'estudi, sí. O sigui, per un de públic.
Molt bé.
Està bé, no?
Molt bé. La gent que vulgueu venir de públic, heu d'enviar un correu electrònic a bunker@... Espera't que ho digui bé, perquè com que ens canvien...
bunker@catradio.cat.
Aquest senyor s'ho sap més que nosaltres.
Molt bé.
Home, aquest senyor ho diu cada dia.
Sí, sí.
Voleu dir que és aquest correu electrònic? Sí? No. Ah, vale.
bunker@catradio.cat.
No, a veure, té raó, perquè jo...
Mira!
Endavant. Què tenim? Ho hem de deixar aquí. Aquesta temporada, per aquí, t'havien de fer una entrevista, Manel, no te l'hem fet, però els guionistes ens han preparat algunes preguntes i ens queden 40 segons per contestar.
Va, podem fer-les. Has dit que parles 4 o 5 idiomes, però el llatí, què?
El llatí fatal.
Per què?
Mira, gràcies a que me'l volia saltar, vaig acabar en una roda de reconeixement policial.
Què dius ara?
Sí.
Espera't, tenim 30 segons encara per explicar-ho.
Hòstia, anem molt justos, eh? Rei, van venir a la classe uns polis dient qui vol venir a una roda de reconeixement allà a Berga i tal. Jo vaig dir que sí, perquè vaig pensar, hòstia, em salto llatí.
Bé.
I després me'n vaig adonar que el tio que havia fet allò tan mal fet s'assemblava molt a mi. Però molt, eh? Que per això em van dir que sí el primer, perquè vam aixecar... Tothom es volia escaquejar de llatí.
Quin era el delicte?
Una cosa molt lletja a la nit contra una dona, o sigui, fatal. Hòstia, tenia tot.
Hòstia.
A més, la poli començava, canvieu-vos la jaqueta, i només m'ho deien a mi, pensava, hòstia puta. Vull tornar a fer llatí. Sí, ho vaig passar fatal.
Bé, ho hem de deixar aquí. Si us heu quedat amb ganes de Manel Elias, demà ens tornarà a acompanyar al Búnquer, com sempre, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.